Molt bon dia a totes i a tots. Ara, com cada dissabte de juliol, és el moment de fer un vol, d'apropar-se a una altra realitat, de conèixer noves persones, músiques, sabors, olors... Avui us convidem a viatjar a través del turisme responsable, com sempre, a l'Amèrica Central, concretament al Salvador, i de la mà de l'Associació Catalana per la Pau. Ara comença el Món Obert d'Estiu, que us acompanyarà durant aquesta hora, amb la veu de Damià Caro i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació, i amb l'assistència tècnica de José Manuel Abadías. Doncs així és, avui viatjarem al país més petit de l'Amèrica Central, El Salvador. El Salvador, tocat per la naturalesa i la mà de l'home, conegut per ser el terratrèmol dels pobres, però també, i de forma gratificant, per la lluita del poble per la seva supervivència i dignitat. Ja ho saps, aquest estiu a Món Obert s'apunta al turisme responsable i volem que t'aventuris amb nosaltres. D'aquesta manera, avui, 15 de juliol, hem carregat les maletes de ganes de conèixer i de tocar la terra del Salvador. De la mà d'Esther Díaz, coordinadora de Brigades de la Solidaritat de l'Associació Catalana per la Pau, trepitjarem els llocs més insòlits del Salvador i compartirem una estona amb la seva gent. A més, també parlarem amb Guillermo Franco, proper brigadista internacional del Salvador, que aquest estiu serà una de les persones que gaudirà de l'experiència de conèixer la gent del Salvador a la seva pròpia terra. També escoltarem a la Lluïsa Sastre, una mallorquina que l'estiu passat va compartir sol i ombra amb els salvadorenys. I finalment coneixerem en forma de reportatge i de primera mà el Frente Farabundo Martí per a la Liberació Nacional del Salvador amb Francisco Mena Sandoval, que n'ha format part i ara és coordinador a Barcelona de la Red Europea de Diàleg Social, RETS. Bé, donem la benvinguda i un molt bon dia a Esther Díaz, coordinadora de les Brigades de Solidaritat de l'Associació Catalana per la Pau. Molt bon dia.
Bon dia.
I també al Guillermo, que serà Guillermo Franco, que serà properament brigadista internacional del Salvador. Molt bon dia.
Bon dia, Damià.
Doncs vaja, si et sembla, no sé, Esther, t'enyores del Salvador?
El record de la seva gent que vaig viure l'estiu del 98 encara m'acompanya.
Doncs em sembla que t'acompanyarà durant aquesta estona que estarem aquí a Món Obert, aquest Món Obert d'estiu que vaja, tracta d'això del turisme responsable. Però si et sembla, abans de conèixer una mica l'Associació Catalana per la Pau i les propostes de viatges que feu, doncs fem la radiografia del Salvador.
Ha estat? Estat?
El Salvador.
President actual?
Elías Antonio Saca González, del partit Arena.
Capital?
La capital és San Salvador, amb 500.000 d'habitants.
Llengua oficial?
L'idioma oficial és l'espanyol, encara que també existeix el nahuatl.
Situació geogràfica?
El Salvador és una república de l'Amèrica Central que limita a l'oest amb Guatemala, al nord i a l'est amb Hondures i al sud amb l'oceà Pacífic.
Superfície?
És el país més petit de Centroamèrica i l'únic sense costa al Mar Carib amb 21.000 quilòmetres quadrats.
Clima?
El Salvador posseix un clima tropical molt calorós, especialment a la costa pacífica. Les temperatures baixen a mesura que un s'endinsa a l'interior del país i hi ha dues estacions fonamentals, la de la sequera i la temperatura i la temporada de pluges.
Demografia?
Més o menys com nosaltres, uns 6.700.000 persones.
Religió?
La religió majoritària és la catòlica.
Economia?
El millor exemple de com funciona el país és que el 1999 el cinquè més ric de la població va rebre gairebé la meitat dels guanys del país. Mentrestant, el cinquè més pobre va rebre sols el 5%.
Esperança de vida?
Les dones, 72 anys, i els homes, 65.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a alabar el sufrimiento, en que venga la alegría a alabar el sufrimiento. Dale que la lucha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empuñando el sol.
Bé, escoltant música del Salvador, ens endansirem, coneixerem que és l'Associació Catalana per la Pau amb l'Ester Díaz. Què et sembla? Presentem als oients què és aquesta Associació Catalana per la Pau.
Pues l'associació neix l'any 1990 de persones que provenien del moviment per la pau, de les mobilitzacions contra la OTAN, del moviment sindical, d'organitzacions socials que van creure necessari organitzar-se per lluitar pels valors de la pau, les solidaritats, l'ecologia i els drets humans entesos de forma àmplia com a drets socials, culturals i econòmics.
Així doncs, em sembla que teniu quatre eixos de treball principals que els podrien sintetitzar més o menys amb unes campanyes de sensibilització, no? uns projectes de cooperació, unes brigades de solidaritat, que són aquestes que parlem, del Salvador avui, i una formació en solidaritat i cooperació. De què es tracta aquestes campanyes de sensibilització que feu?
Les campanyes sobretot van dirigides o a temàtiques concretes, com pot ser, ara estic pensant en una exposició que tenim sobre els camps de refugiats palestins al Líban, doncs és per denunciar la situació dels palestins en aquests camps de refugiats o la situació dels propis palestins a la seva terra, i doncs mobilitzar la societat catalana perquè sigui solidari amb aquests pobles que pateixen situacions d'injustícia i intentar doncs, que aquestes coses canvien, no? Perquè és que a vegades encara que ens sembli que no podem fer res, moltes vegades un petit gest ajuda a moure moltes coses.
I precisament per això feu projectes de cooperació al desenvolupament en diferents països.
Exacte, principalment és l'àrea de Centroamèrica i Amèrica Llatina, sobretot en temes de sobirania alimentària, a Orient Pròxim, més en temes de sanitaris, a l'Iraq, a Palestina, al Líban. I bueno, aquestes són principalment les àrees. A Colòmbia, per la situació també del país, pues, de defensa dels drets humans i assessorament a organitzacions de camperols.
Uh-huh. A més, doneu l'oportunitat de conèixer aquestes terres amb les quals coopereu d'alguna forma, organitzant brigades de solidaritat.
De fet, una de les primeres activitats que va fer amb néixer l'ACP a l'any 92 va ser una brigada de solidaritat a Cuba, uh-huh. En el moment que Cuba havia, bueno, els països de l'est i la Unió Soviètica havia caigut i la situació econòmica a Cuba era molt dura i les condicions de vida dels cubans eren molt difícils, es va organitzar la primera brigada de solidaritat amb més de 30 persones a fer treball voluntari a la Universitat de Matanzas per col·laborar amb els cubans a mantenir les infraestructures amb pocs medis, però sobretot la principal motivació era donar suport moral als cubans en aquell moment tan, tan difícil.
I per portar tot això a terme, doncs, el que és molt necessari és estar format. No? Format en solidaritat i cooperació.
Exacte, entens en una manera de quin és el món en el que vivim, per entendre quines són les causes de la pobresa i de la injustícia, d'aquestes relacions desiguals nord-sud, perquè entenem que si no sabem analitzar quin és el món en el que vivim, poc podem fer per modificar aquestes relacions de desigualtat. No? Uh-huh.
La Fundació Pau i Solidaritat és una ONG per al desenvolupament i la cooperació amb la qual també hi col·laboreu.
Exacte.
I treballeu conjuntament.
Des de l'any 2002 organitzem les brigades de solidaritat Amèrica Llatina conjuntament. Ells muntaven brigades de solidaritat des de feia anys per la seva banda, nosaltres per la nostra, en alguna vegada es coincidia amb algun país o amb alguna contrapart, uh-huh. i van decidir a fer tot aquest procés conjuntament, ja que hi havia una sintonia d'objectius, de maneres de treballar aquí, com també dels països del sud.
Així doncs, si et sembla, comencem a parlar de les brigades de solidaritat, que és un compromís de caràcter voluntari.
Exacte.
No? I amb quins objectius o com les plantegeu?
Precisament és una apropar-nos a la realitat del sud de la mà de les organitzacions socials i sindicals que treballen en aquests països per la transformació social del seu país, uh-huh. del seu poble. I per fer això, primer fent un període de formació en els termes que he explicat abans de fer una radiografia del món en què vivim, de les relacions nord-sud, del context històric, polític, econòmic dels països amb els que anirem a conèixer, mm. i de les organitzacions amb les que col·laborarem.
Mm-hmm. D'aquesta manera podríem parlar d'unes tres fases del viatge, que serien formació de la brigada i la preparació, l'estada en el país escollit i la valoració després del viatge, de l'experiència viscuda.
Exactament. No? Que la tercera part és la part més important i fet és amb totes les persones i les organitzacions amb les que ens trobem al sud. El missatge sempre és això que heu vist, això que heu conegut, sisplau, expliqueu-ho als vostres països, expliqueu-ho a la vostra gent, qui som, com som, què fem. Mm-hmm.
Aquesta formació de la brigada i aquesta preparació doncs, dura entre 4 i 6 mesos, si no m'erro, no?
Sí,
més o menys.
Però més o menys.
Més o menys. Després d'estar en el país d'entre uns 18-28 dies, un mes aproximadament, no? I després doncs, aquesta valoració col·lectiva de l'experiència i la sensibilització doncs, vaja, pot durar tota la vida.
Exacte.
No?
Ojalà duri tota la vida. De fet, quan l'experiència és positiva i allà s'aprèn tant que el compromís, tu sents compromès amb aquella gent per tota la vida. Mm.
Com plantegeu el viatge al Salvador? La gent que coneixerà allà?
Al Salvador estaran amb dues organitzacions, amb Fundespat i amb Funsal Prodese, que són dues organitzacions que treballen en comunitats rurals, i amb organitzacions socials i sindicals, principalment Fundespat. Uh-huh. I el que es coneixerà és la realitat molt rica a nivell associatiu del Salvador, un país que va patir una guerra de 12 anys, que ja és una societat bastant organitzada, des d'associacions sindicals, estudiantils, de camperols, cooperatives, organitzacions de dones, de joves. I bueno, en el cas de la brigada també estaran 15 dies en una comunitat convivint amb famílies, per veure quina és la realitat del camp a El Salvador.
Em sembla que tu vas estar-hi fa uns anys?
Sí, el 98.
I quina experiència en vas treure?
Molt, molt positiva. Nosaltres vam estar treballant amb joves d'allà un dels objectius de la comunitat amb què estava en Sant Carlos l'EMPA era organitzar els joves. Un dels problemes de la dificultat és la falta de treball, d'alternatives a l'oci o al temps lliure. I bueno, un perill és caure en les organitzacions aquestes que es diuen les mares, de l'inclusió juvenil, o llavors hi havia una preocupació per la part de la comunitat. I el fet de que vinguéssim gent de fora, un grup de joves també, doncs podia ser una motivació per ells, per com organitzar-se, muntar activitats i intercanviar doncs, l'experiència nostra també de com ens organitzem aquí a Catalunya, i aquesta és la tasca que vam fer allà.
Perquè els oients es facin una idea de quins requisits han de tenir o quines condicions necessàries han de tenir per atrevir-se a aquestes brigades que plantegeu, quines són els compromisos o les condicions que han de tenir en compte? Tenir 18 anys, això en principi.
Exacte.
Alguna cosa més?
I està disposat a participar activament en tot el procés de formació. O sigui, la formació és obligatòria, és un requisit fonamental per poder participar. I després, a la difusió. Evidentment, també, que en tot moment s'accepti les condicions de vida al país receptor, que segueixin les indicacions per part de les contraparts, que són les organitzacions d'acollida, per un tema de seguretat nostra, perquè anem a països que són desconeguts i per tant no coneixem els codis culturals i per tant és molt important seguir les seves indicacions, i per una altra banda perquè ells són les que coneixen més el seu país, les seves comunitats, i per no deixar de ser respectuosos amb la seva feina, no? Perquè al final nosaltres anem 15 dies, un mes, i marxem, i ells són els que queden continuant aquesta petita feina de formigueta per transformar el seu país.
Molt bé. Bé, Guillermo Franco, proper brigadista internacional al Salvador, em sembla que t'espera una de bona al Salvador.
Sí, i tant.
No? Ja tens ganes d'agafar la bossa i marxar cap al Salvador?
Uf, no ho saps bé, eh? Sí. Les paraules es queden curtes. Sí.
Em sembla que estàs aquí físicament, però mentalment ja estàs viatjant cap al Salvador.
Sí, estic de camí.
Bueno, per què t'apuntes a la proposta de turisme responsable de l'Associació Catalana per la Pau? I viatges amb ells a El Salvador.
Per moltes raons. Bueno, ja, de fet, feia ja un parell d'anys que havia pensat, no, en fer una mica aquest tipus de viatge. No concretament a El Salvador, però sí aquest tipus. I bé, principalment crec que, primer, perquè sóc una persona curiosa i crec que aquest tipus de viatges et permeten conèixer el món, però tal com és, no? Perquè d'alguna manera entres fora de l'àmbit, no?, del món del turisme convencional, on es presenta un món idíl·lic, no diguem, i veus les coses tal com són. I a més tens contacte amb la gent d'allà, tens bé, una sèrie de recursos que crec que són vitals.
Doncs esperem tenir una altra edició d'aquest món obert d'estiu de turisme responsable i poder compartir amb els oients de Ràdio Hospital l'experiència que tindràs aquest estiu, aquest mes d'agost, al Salvador amb tots nosaltres, perquè si em sembla que ara ja en tens ganes de viatjar i estàs entusiasmat, quan tornis ja serà brutal.
Sí.
No cabràs a l'estudi. Com et vas enterar d'aquesta alternativa al turisme, massiu, aquest turisme responsable?
Bé, ja n'havia sentit parlar perquè, bueno, tinc coneguts i conegudes, no?, que, bueno, ja s'havien proposat i alguns ja n'hi havien fet algun tipus de viatge així, no? I, bueno, em van explicar i tal, i vaig quedar meravellat, no? I vaig dir, per què no puc fer jo això també, no? Doncs,
clar.
I mira, bueno, i vaig buscar per internet, no? I em vaig... Bueno, la proposta de la CP i, doncs, em va semblar molt bona. I per això em vaig apuntar.
Molt bé. Com portes una mica així la preparació del viatge? No sé si estàs fent les maletes, ja t'has fet la llista típica de coses necessàries per viatjar...
Està en procés la llista, sí, sí.
I la formació que has rebut al llarg d'aquests mesos... T'ha fet canviar una mica la panoràmica inicial del Salvador?
Crec que sí, però crec que la panoràmica la canviaré absolutament quan arribi allà, perquè les coses quan es presenten en teoria no són una cosa, i quan arribes, doncs la pràctica és la fase decisiva, crec jo, no? Però sí que m'han fet canviar una mica les coses de vista, no? I sobretot perquè hi haurà una espècie de xoc cultural quan arriba ja com a occidental que sóc, no? I potser ens pensem que a vegades que som superiors d'alguna manera, inconscientment, no? I bueno, i és... Sí, i crec que la formació és molt bona. Hem fet diversos tallers, no? I bé, es fa de tot, no? Com fer un diari de camp, és una mica actituds que hem de tenir una mica de cara a la gent, no? Per evitar una mica aquest xoc cultural que et deia. Bueno, de tot.
Què ens pots dir dels teus companys de viatge? Perquè suposo que els coneixes, has tingut uns quants mesos per compartir amb ells aquesta formació. Ara mateix, quina és la valoració dels teus companys, d'aquest grup?
O gent molt maca. Eh?
Sí, clar, perquè ens estan sentint tots. No?
Sí, després ja...
Tot molt maco, tot molt maco.
No, però sí, és veritat, sí.
Bueno.
No, a més ja... Bueno, crec que tenim moltes coses en comú, no? Potser aquí una mica aquest esperit, no? D'anàlisi, d'aquest esperit crític que fa falta una mica per embarcar-se a aquest tipus de viatges, no? I crec que és un caràcter, sí, molt positiu. I, no sé, és el punt d'unió entre tots nosaltres.
Esther, em sembla que volies afegir una cosa.
Jo crec de fer un viatge d'aquesta manera, un repte afegit és de fer un viatge amb persones que no coneixes, no? I jo crec que un dels valors afegits de participar en una experiència d'aquest tipus és després l'experiència meravellosa també de conèixer gent d'aquí que comparteixen motivacions, expectatives comunes, no? I s'estableixen amistats que són molt duradores. I en el grup del Salvador aquest any, perquè jo he pogut analitzar després de la meva experiència, és un grup que de seguida ha connectat, no? I segur que promet molt les coses que pugui fer allà.
Bueno. Bueno, em sembla que demà farem un vol cap al Salvador tots plegats. Què li pots comentar al Guillermo del viatge que tu has tingut? Quines experiències diries? Mira, això t'ho passaràs molt bé, això altre trobaràs realitats més difícils, la gent és així...
Abans li comentava que els salvadorencs són gent com molt tranquil·la, molt pausada, no? A diferència potser d'altres veïns de la zona, els niques, no? Que diuen que són molt més extrovertits, o els cubans, no? Però els salvadorencs són molt més tranquils, no? Però a més s'estableix una coneixença molt més tranquil·la, però potser per mi molt més duradora, no? I, bueno, coses així del Salvador, que a Sant Salvador és una capital que entre els contrastos, entre la pobresa i la riquesa són molt grans, no? Els barris rics són de grans grans centres comercials i, no?, que molt més exagerat que potser aquí a Barcelona, no? Que hi ha sobte que... I després, bueno, la vida a les comunitats, pues, la vida al camp, que nosaltres també som molt urbanites, sí, i llavors, per tant, sí, és un valor també a descobrir, no? El de viure al camp.
Aleshores, que al Guillermo, d'aquí, diguéssim, un mes, li espera uns dies molt més lents, potser, al camp rural...
Al camp rural sí, a la ciutat no. A la ciutat tindrà moltes reunions, molta coneixença d'organitzacions socials, sindicats... És aquest any també faran reunions amb organitzacions estudiantils i després ja, pues, la tranquil·litat al camp.
Guillermo, què n'esperes d'aquesta aventura a El Salvador?
Què n'espero? Doncs, sí, sobretot, crec que una experiència humana i bueno, molt enriquidora, no? Una mica per, no, pel que suposa, no, la sensibilització amb el poble salvadoreny, no? Mm. Després, una apertura de les meves mires i conèixer una cultura, doncs, que no té res a veure amb el que, bueno, amb el que veiem aquí cada dia, no? Mm. I no sé, és bastant complexa, no? Després, no sé, la gent, m'agradaria conèixer-la, no sé com és, com es viu, tot.
Clar. Esther, aviam, ens queden uns pocs minuts per aquí per acabar la conversa que tenim amb el Guillermo Franco, el proper brigadista internacional al Salvador, i amb l'Esther Díaz, que és coordinadora de les Brigades Internacionals al Salvador. Esther, em sembla que tornes al Salvador d'aquí poc. Has marxat al 98. Oi, tens intenció de tornar-hi o no?
Per ara no hi ha perspectiva. Vaig estar el 2002, una visita puntual. Sí. Però sí, el que deies tu, que és una cosa que enganxa, l'experiència és que brigadistes que han anat algun estiu, després han tornat com a observadores internacionals a les eleccions. Així va passar el 2003, que va haver-hi dues companyes de l'associació que van tornar-hi com a observadores, i ara al març hi ha hagut una altra companya que va anar l'estiu passat, que va anar d'observadora internacional a les eleccions. Per tant, el compromís, doncs, això, amb El Salvador i el salvadorenys
és important. Perquè a més també tindran l'oportunitat de conèixer el Frente, conegut Frente. Què ens pots dir d'aquest Frente?
Jo crec que és una organització molt compromesa amb el seu poble, amb la gent pobra del seu poble, en els sectors més populars, i que són gent molt honesta. La meva experiència amb ells, a veure, gent de l'FMLN la trobes a la comunitat rural a la que estàs, a la reunió a Sant Salvador, perquè són gent, la gent compromesa, que està lluitant per transformar el seu país. I encara que les venen molt mal dades, no?, a nivell de les eleccions, perquè ja sabem quin tenen els mitjans de comunicació i el poder econòmic, i és difícil arribar al poder polític, però bueno, ells estan d'una manera perseverant, lluitant cada dia amb la seva gent per unes condicions de vida dignes i justes. Mm.
Clar, perquè el Frente Farabundo Martí per a la Liberació Nacional del Salvador, que després, més endavant, al final del programa, coneixerem amb més detall, amb el Francisco Mena Sandoval, és un moviment social, és un partit polític, una guerrilla. Com definiríem aquest Frente?
Bueno, originalment era una guerrilla que va sortir de diferents partits polítics que van decidir que la situació del país, com a única via per poder lluitar per unes condicions dignes, quan ja no hi havia espai institucional perquè hi havia morts, havia desapareguts, era la via armada, i pues, 12 anys de guerra va portar uns acords de pau al 92 que va transformar l'FMLN en un partit polític d'esquerres ja ho eren, però que té una àmplia base social, i per tant no és potser un partit polític tan monolític com potser aquí, sinó més com a moviment que... O sigui, tindria les dues.
Clar, perquè com comentàvem abans amb la radiografia, la desigualtat social és bastant insultant.
Exacte.
Diguéssim, no? A El Salvador hi ha quatre gats que s'omplen les butxaques de calerons i la resta de població, doncs, poca cosa.
Exacte. Sí, i a més, les últimes polítiques del govern d'Arena, pues, la signatura del Tractat de Lliure Comerç amb els Estats Units, pues, encara que és que fa que empitjorin les condicions de vida de la gent més pobra, que hi hagi pràcticament els salvadorens, com altres països de Centroamèrica, han d'importar el menjar que tota la vida han produït ells al camp, i a preus que són prohibitius. Llavors, clar, això...
La majoria és camperola, no?, diguéssim, la majoria són pagesos, i a sobre s'han de comprar.
Exacte.
Els seus no poden ni menjar del que estan cultivant, diguéssim.
Exacte.
No?
Exacte, i menjar a vegades coses transgèniques que inclús
venen de fora,
i pitjor per la seva salut, no? més, El Salvador s'ha de dir també que és un país que viure de la primera font d'ingressos és les remeses dels seus familiars als Estats Units. I clar, d'un país que depèn únicament de les remeses, és una situació que, bueno, després quan fan les campanyes electorals, pues una de les amenaces que utilitza la dreta és de dir que es trencaran les relacions amb els Estats Units, se guanya l'esquerra, i per tant s'acabaran les remeses. Llavors això és la catàstrofe per la majoria de famílies.
Bueno, no sé, potser hauríem de provar, no?, per acabar amb aquestes desigualtats socials que existeixen avui en dia i que està conjuntament Salvador i Estats Units a la mà, no?
De la mà, sí.
Per això. Doncs bé, moltes gràcies. Ho deixem aquí. Esther Díaz, coordinadora de les Brigades Solidàries de l'Associació Catalana per la Pau. Moltes gràcies per haver vingut i compartit aquest viatge al Salvador. I Guillermo Franco, també proper brigadista internacional del Salvador. Esperem que comparteixis un altre moment, la propera temporada, si n'hi ha.
Jo també ho espero, amb moltes ganes.
Amb moltes ganes.
D'explicar-vos la meva experiència.
Doncs ja ho saps, aquí estem, a Món Obert. És el moment d'escoltar la Lluïsa Sastre, una universitària d'aquí de Barcelona, està estudiant a Barcelona, però ella és de les Illes Balears, de Sa Mallorca. Ara escoltareu. Ens parlarà del Salvador, de la seva estada al Salvador, l'estiu passat, i de les seves vivències. Sabem què ens diu.
Perquè jo sempre havia tingut ganes d'anar a Sud-amèrica o Centroamèrica de viatge, per conèixer una mica més els països d'allà i la gent d'allà. I un dia vaig veure a la universitat que em feien propaganda per anar a fer un viatge a El Salvador i vaig dir, bé, m'hi apuntaré. Realment una motivació especial no en tenia, va ser que se me va posar a tiro i vaig dir, vinga, aquesta és la meva oportunitat. Jo vaig estar a la zona d'Usulután, més de la costa. Concretament a Jiquilisco, i la meva comunitat se deia Sisiguayo. Jo vaig estar-hi tot el juliol de l'estiu passat i vaig conviure amb una família que em va acollir a casa seva, que era una mare, un pare i després que tenien 5 fills. A més, es feien càrrec de jo també les famílies del voltant i la comunitat estava sola, però molt ben acompanyada amb totes les gent d'espolda que se'n feia càrrec i se'n preocupaven per allò. Perquè més que res, en El Salvador hi ha dos moviments polítics, sobretot el Frente i Arena, que serien les dretes. I tota una comunitat normalment estan com agrupats per comunitats i tota la comunitat era del Frente. I cada un m'anava contant les seves vivències durant la Guerra Civil i com ho varen viure cadascun d'ells. Sí, sobretot en El Salvador, però també m'agradaria conèixer altres països. A lo millor un altre any anem a Nicaragua, i si pogués ser una altra vegada en El Salvador, en la mateixa comunitat i en la mateixa gent, perquè va ser una experiència increïble. No ho sé, és que jo, per exemple, estic treballant en turisme i el que puc veure és que és un turisme de consumisme, de sol i platja, d'alcoholisme, no ho sé, és que ho trobo un turisme molt pobre. En canvi, així he pogut veure una part més real del món. O sigui, no és un món prefabricat pel turisme, sinó que tu vas allà a conèixer la gent. O sigui, no és un pack turístic, com intenten vendre molts altres llocs. Mm-hmm. projecte del turisme responsable en món obert.
Al final de la Guerra Civil, fa 10 anys, va marcar un moment històric en aquest país centreamericà, El Salvador. La conversió en partit de l'antiga guerrilla de l'FMLN i la creació d'instruments de participació política del conjunt dels ciutadans generaren una il·lusió col·lectiva de canvi que, posteriorment, les polítiques liberals dels diferents governs i la desfeta de l'huracà Mitch i els posteriors terratrèmols s'encarregaran de frustrar. Tot i així, els diferents moviments socials i populars mantenen des de fa anys estructures organitzatives estables que han anat conformant un contrapoder efectiu a regions del país. Ara escoltarem a Francisco Mena Sandoval, exmembre del Frente Farabundo Martí per a la Liberació Nacional del Salvador, l'FMLN, i que ens parlarà, ens presentarà aquest Frente. I hem de dir que el Francisco Mena Sandoval, a part de ser exmembre d'aquest Frente, és ara actualment, el podem trobar aquí a Barcelona, per això hem parlat amb ell, a RETS, la Red Europea de Diàleg Social, que està aquí mateix, al costat de casa.
Bueno, el partido FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que se convierte en partido después de los acuerdos de paz en El Salvador, es una organización que viene conformándose desde todas las organizaciones populares, toda aquella movilización de los años anteriores, en la década que se va conformando, en la década del 70, y que en todo ese proceso, pues, de ir encontrando que se cerraban todos los espacios políticos, pues las cinco organizaciones que la conformaban deciden lanzarse a la lucha armada. Esto sucede, pues, en el año de 1981. Las tres organizaciones que iniciaron esto fueron las Fuerzas Populares de Liberación, el Partido Comunista y el Ejército Revolucionario del Pueblo. También luego se unieron la Resistencia Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Las cinco organizaciones en octubre de 1980 deciden, pues, conformar un único frente y el 10 de enero de 1981, pues, inicia una ofensiva militar que desató una guerra muy muy cruenta durante 11 o alrededor de 12 años, que es con los que terminan los acuerdos de paz y dan, pues, como fruto una cantidad de acuerdos. Algunos, pues, la mayoría, quizás los más importantes, no se cumplieron, aún con el aval de las Naciones Unidas. Y ahora, pues, se encuentra como un partido político. Bueno, yo creo que la base que se conforma desde el inicio y que da como resultado quizás uno de los ejércitos más poderosos que han habido en cuestiones de lucha de rebeldía, quizás un poco después de los ejércitos de la Revolución Mexicana, quizás ha sido uno de los ejércitos más fuertes y que ha emprendido una guerra también bastante profunda. Yo creo que toda esta situación, pues con toda esta base que se organizó de parte de todas las fuerzas sociales, porque la verdad es que en ese momento casi todas las fuerzas que venían luchando por reivindicaciones y todo lo demás encontraron el cierre de los espacios políticos y se fueron organizando en la clandestinidad. Y esta base pues fue la que tuvo costos en la guerra, tuvo un desgaste naturalmente, y que ahora también pues es la misma base que está recuperándose en una nueva etapa, porque la situación política y económica y social del país, como de todos los países de América Latina, siempre está en una crisis permanente. Bueno, primeramente yo creo que es darle una respuesta a una lucha en contra de las medidas neoliberales, que creo que aunque en el espacio aquel del llamado de la década perdida, de la década de los 80, El Salvador se vio enfrentado en una guerra. Pero yo creo que desde ese periodo para acá, las consecuencias de las medidas neoliberales en todos los países de América Latina, no en todos igual, pero yo creo que es en general han ocasionado crisis muy fuertes. La más evidente quizás sea la de Argentina, pero creo que todos los países de América Latina tienen un costo ante las medidas neoliberales que comienzan en la década de los 80, cuando llegan al poder la Margaret Thatcher y el presidente Reagan en Inglaterra y en los Estados Unidos. Este inicio pues da un inicio a una situación bastante difícil. Creo que ahora de alguna manera se han enfrentado estas medidas, pero no en todos los países están superadas, y creo que en Centroamérica es uno de los lugares, de las áreas en donde las medidas estas del ajuste estructural, de las privatizaciones, de las medidas de estabilización económica, creo que han golpeado muy muy grande a todas las fuerzas más pobres, digamos, las que han golpeado a las áreas rurales. Uh-huh. Y este momento pues es el que se vive actualmente. Bueno, la verdad es que se vive un momento bastante bastante difícil. Es incluso es importante marcar de que en el último momento, y esto es una cuestión muy actual, ya se han iniciado algunas cosas preocupantes, algunos hechos, asesinatos que ya se están valorando como políticos. Yo creo que la violencia en El Salvador después de los acuerdos de paz, de ser política, se transforma en una violencia social y económica. Pero hoy últimamente hay hechos evidentes de que te van demostrando de que vuelven otra vez a hacer hechos, asesinatos políticos, ya que mataron a los padres, por cierto, de una compañera que trabajó en la radio Venceremos, que le llamábamos cariñosamente la mariposa. Y el otro hecho que también es importante es el que autoridades, por orden del gobierno, pues quisieron involucrar a la Universidad de El Salvador y la están criminalizando como terrorista y todo lo demás, a unos acontecimientos que resultaron de manifestaciones hechas por los movimientos sociales reclamando los aumentos del pasaje, la parte del salario mínimo que lo habían congelado, y algunos otros hechos así que normalmente están aumentando de costos, y la situación a nivel esto es insostenible. Entonces aquí murieron dos policías y claro, están criminalizando a la universidad, que creo yo que es una perspectiva muy peligrosa, porque no viene pues un hecho planificado de la universidad. La universidad ha pagado un costo muy grande en todo este proceso, y si ahora de entrada tratan de acusarla es porque hay alguna decisión política que pueda dañar a la universidad, y esto dañaría a mucha gente joven que está realizando sus estudios actualmente ahí.
Ay, repica, pica, pica, repica, repiqueteando. Qué bonitas todas las que estoy mirando.
Fa 74 anys de l'afusellament de Farabundo Martí, però encara viu en les lluites del poble salvadoreny. Això ja s'acaba. Avui, 15 de juliol, hem viatjat a El Salvador de la mà de l'Associació Catalana per la Pau i hem comprovat a la primera part del programa que, malgrat les dificultats del poble salvadoreny, els infants no perden ni el seu somriure ni la seva esperança en el futur. Esperem, ja ho saps, que t'apuntis al turisme responsable amb Món Obert tots els dissabtes de juliol de 10 a 11 del matí amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació, amb l'assistència tècnica de José Manuel Abadies. Si ens vols conèixer més a fons o contactar amb nosaltres, entra a la pàgina web www.solidaritatycomunicacio.org. Ah, i anem preparant novament les maletes perquè la propera setmana saps on viatjarem? Viatjarem a l'Àfrica. Doncs això ha estat tot, aquest Món Obert de turisme responsable. Que tinguis molt bon estiu, un estiu calorós, però també solidari. Fins la setmana vinent.